El matí de Ràdio Sabadell. Si somies, que sigui despert. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, impossibile. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, sicuro di te. Tu mi sorprendi così, come tu mi affascini.
I ara és moment pel Beni Vidivici. Ja tenim a l'estudi la Montse Barderi, el Ramiro Fernández, la Jordina Puntí i avui a la cadira sorpresa el Jesús Led, que és pintor. Benvinguts a tots quatre. Avui per parlar de creació i de cinema. Quina vinculació, aquesta?
Una gran vinculació perquè és un món tan audiovisual, sobretot, que tot té relació, no? Per exemple, des de l'escriptura hi ha molts autors que diuen jo escric igual que si veiessis una pel·lícula.
I jo penso, en uns quants, sí.
Sí o no? I jo penso, doncs, per què no escrius com si no veiessis una pel·lícula? O sigui, per veure una pel·lícula ja hi ha la pel·lícula. Val més la manifestació pura d'allò que es fa que no pas una bona imitació, no?
Ara, el cine ja és art, o sigui que ja és creació en si mateix, oi? El que passa és que, esclar, està relacionat amb altres matèries visuals o literàries, perquè com que fa aquesta mena d'aglutinant entre...
Jo penso també que el cinema té una... no sé si és una virtut, en el sentit d'arribar al públic, que requereix menys esforç per part de l'espectador que no pas la literatura, evidentment, la pintura, la música en directe, etc., que requereix un esforç, no? Que precisament jo penso que és l'èxit del llenguatge artístic, és l'esforç del receptor, no només de l'emissor. Llavors, aquest fet de que el cinema sigui tan vaga a l'hora de rebre'l ha fet que s'hagi filtrat per tot arreu d'una manera inevitable.
Sí. Tens raó. Tot i que hi ha algunes pel·lícules, quan afinen bastant, també no s'ha de fer bastant esforç.
Evidentment, sí, no estic parlant de...
Teorema del Pasolini, no?
No, per exemple, o Sergei Parajavnov, El color de la magrana, és poesia visual absoluta, però això no la veu ni Déu, bàsicament. Però em refereixo al cinema en general, no?
Sí, és que quan dius el cinema en general, penso que hi ha...
De relat.
Com que hi ha la indústria del cine... I llavors el cine ha fet que molta part del cine sigui més part d'entreteniment que d'art en si.
Més indústria, no?
Més indústria del cine.
Més indústria del cine i no és creació.
I està més dedicat a l'entreteniment perquè està molt condicionat també per la indústria, pel que guanyaran, pel taquillatge, perquè si no tenen taquilla els treuen del cine al cap d'una setmana. I llavors els cineastes d'ara, menys algunes excepcions com l'Albert Serra,
bueno, doncs, i més.
I alguns altres,
més,
esclar,
més.
Però bueno, per dir-ne algun d'aquí, estan tan condicionats per aquesta indústria que jo crec que en aquests moments molt del cine que s'està fent no és art.
Bueno, és que bàsicament...
És una mica valent d'això, però penso que és així,
Ja es diferencia clarament aquest que seria el cinema artístic, no?, del cinema comercial, en aquesta idea de quin és el fi de l'obra. El fi de l'obra és el tiquetatge o el fi de l'obra és l'obra en si? Aquesta és la gran diferenciació.
Esclar,
evidentment.
Sí. El problema és quan es vincula que... cinema d'autor i artístic és sense pressupost.
Bueno,
que això passa, no, també?
No sempre, perquè, per exemple, el Visconti tenia pressupost i era una grandíssima obra d'art.
I tenia pressupost.
És un clàssic, és un clàssic.
Segur que vol comprar un quadro.
Un efecte sonor que cada secció del Ramiro truquen.
Sí,
sorry.
Jo ja, quan no passa ningú, ja el truco jo perquè soni.
Fem trucar a la Rocío, no? Així que, art va vinculat a diners o no?
Això, què és, Jordina? Com ho veus, això?
Què n'opines?
A veure, el que estem parlant és això, si estem parlant d'entreteniment, si estem parlant d'un producte comercial, que no vol dir que no hi hagi productes comercials que són boníssims i que artísticament són impecables.
Sí.
Passa amb els musicals, també. Tu quan produeixes un musical o una pel·lícula, si el teu objectiu és fer taquillatge i guanyar diners, segurament faràs moltes renúncies a propostes artístiques, però no vol dir que necessàriament hagi de ser dolent, això per començar. Però sí que és cert que, com que vas a buscar un públic general i vas a buscar que tingui èxit de taquillatge, ni t'arriscaràs, ni faràs propostes artístiques que siguin pròpiament d'autor.
Evidentment, si ens ho miréssim una mica de distància, probablement Shakespeare era molt més popular del que nosaltres ho entenem ara.
I tant. Sí,
i tenia una voluntat molt més popular d'arribar al poble. I, evidentment, qualsevol tipus de llenguatge té sentit pel receptor, l'emissor i receptor. Si tu no arribes a ningú, allò, en un instant, perd el sentit. Vull dir que no, una cosa no treu l'altra. Vull dir, tu sempre has de tenir consciència de l'altre. per molt que sigui molt limitat l'accés per complexa, per culta, etc, l'obra que tu facis, tu sempre has de tenir consciència a l'altre perquè allò tingui sentit. Si no, és una autofal·lació o una cosa molt semblant a això.
Autofal·lació crec que també es pot dir unanisme.
No, però no s'entendria tant. No ho entendrien tant.
Sí.
No ho entendrien tant.
Ja, però aquí has obert un meló que és important, crec jo, que és l'art s'ha d'entendre o no s'ha d'entendre quan està sempre pensat cap a l'altre o és una creació que fa l'artista per ell i per a ell?
Jo penso que hi ha dues... Aviam, jo d'entrada penso que no pots tractar el receptor d'inútil. Vale? Això de tonto no el pots tractar, perquè llavors ja parteixes d'un error. És a dir, penso que pots ser exigent amb el receptor del missatge i pots ser complexa tu en la teva manera d'estructurar el missatge. Ara, evidentment, si no s'entén, és un problema gravíssim. Per part teva, a la teva manera de... Ara, també hi ha una idea, jo penso, que és com d'anticipació dels fets, no? Allò de dir, pues Camarón, quan fa la Leyenda del Tiempo, sap que en aquell moment ningú l'entendrà. Però en una entrevista que és extraordinària, li pregunten això, que, bueno, quasi li foten pedres en els concerts, i diu, no em preocupa perquè sé que ho entendran. O sigui que sempre hi ha aquesta consciència a l'altre, en qualsevol dels casos. I has de tenir aquesta necessitat de que t'entenguin. Si no, no té sentit. Ara, això no vol dir que hagis de parlar amb Muppets com si fossin allò, reinsertats socials o nens de pàrvols perquè allò es pugui entendre.
Però també és veritat que abans, si l'espectador ho entenia massa, es cansava de l'obra. És a dir, els quadres fets amb lupa, amb la màxim detall, estan als sòtans del Louvre. Perquè hi ha tanta explicació sobre allò que dius, a mi no em fas participar amb el contingut i el significat de l'obra, per tant, perdona, no m'interessa, però ara, sobretot per culpa de les pantalles, això està estèticament com estudiat, no? Que si tu no pots completar el sentit i et demanen de tu un paper només passiu, aquesta hora diu, ara m'ho dones tot fet, jo què hi faig només? Aplaudir-te, contemplar-te, o sigui, deixa'm acabar el significat. És molt més agradable pel receptor. Però per culpa de les pantalles, i ho estan estudiant tots els neurocientífics, el còrtex frontal comença a estar més reduït, la gent tot ho necessita més mastegat. Per tant, ja no tenim el públic que teníem abans, o sigui, el públic de pintura, de cinema, de literatura d'abans no hi és, perquè aquesta cosa de sempre P3, no?, que deies abans, aquest punt, i això està com molt estudiat, no?, que tenim menys capacitat de concentració, ens concentrem uns 10 segons màxim, ja fem una altra cosa, o sigui, tot això com sociològicament, estudis sociològics, sí. Perquè l'art sempre està dins d'una societat i per tant hem de conèixer que no és el mateix parlar de la pintura del segle XIX, el XVIII, no? La lectura, estan canviant els usos i...
Per mi estan canviant les capacitats de les persones i la forma de conèixer. No som ni més tontos, ni més... Abans no érem ni més intel·ligents,
estem
transformant la manera amb la qual ens relacionem, ves a les universitats i a persones brillantíssimes.
Sí, no dic projectes excepcions, en general.
No, excepcions,
en general.
I en general. El que passa que és això, estem transformant la nostra manera de conèixer i de percebre el món. L'estem transformant. No vol dir que siguem més tontos, sinó
pues
que som diferents i coneixem de forma diferent.
I tots
diferent.
Han arribat a aquesta conclusió.
Bueno, qui és la ciència?
La ciència, però són els neurocientífics. Els nens amb 3 anys en les pantalles...
S'està transformant la manera de conèixer. S'està transformant la manera d'entendre la realitat.
De percebre.
I de la percepció. I és diferent de la nostra. Nosaltres, si mirem amb els paràmetres anteriors, veurem que no estem a la mateixa capacitat, però això no vol dir que les capacitats humanes siguin menors, sinó que s'estan transformant.
Sí que és veritat, jo penso que en qualsevol dels casos, des d'un punt de vista formal o estètic, la societat tendeix, sobretot la societat adulta, tendeix a una infantilització. O sigui, senyors amb 50 anys amb una gorra plana i un patinet. Dius, home, això és significatiu, com a mínim. La pròpia estètica, em refereixo, i aquesta idea d'un senyor amb una targeta que pot comprar tot el que vol, no? El desig, complir aquest desig tan petit, no? Això sí que és un símptoma d'una certa infantilització de la societat, aquesta incapacitat de concentració, d'esforç intel·lectual. Són símptomes, com a mínim.
No sé si vas veure la ciència-ficció del dimarts, que explicava del Sant Pau i de tots els hospitals, que abans, quan venia una persona amb un problema, doncs deia, em passa, per què estàs trist? Explicava, doncs els motius, ara és, no sé què em passa, o sigui, hem perdut la capacitat de posar paraules, o sigui, hi ha com una alarma social generalitzada a tots els àmbits que estem començant, doncs, a banalitzar-ho tot. Home, tant, sí, que costa.
També tenim molt més temps per preguntar-nos moltes, sí, coses, abans tampoc tenies temps.
I estem sobreinformats de tot.
Això és indiscutible.
I a més, parlem amb imatges en aquests moments. Parlem amb imatges perquè tot ens arriba, perquè la gent agafa i es lleva al dematí, comença a mirar l'Instagram, una sèrie de...
Tot, sí.
Bueno,
serotonina...
Però tot i així, anant al principi, qualsevol obra d'art és una expressió de l'esperit. I com a expressió de l'esperit no hi ha concessions. I a vegades són llenguatges més complexes i més difícils d'entendre. I és clar, aquí no hi ha concessions. I jo m'estic trobant, penso que en aquests moments s'està consumint un tipus d'imatges i de tot que és de molt baix nivell, perquè la finalitat és arribar a la gent.
Però... Jo no en tinc Netflix, però sí que per 300 persones, sí, algun cop he intentat veure alguna cosa i tal, i he sigut absolutament incapaç del nivell de la qualitat de la imatge.
Més de 10 minuts.
Bueno, o sigui, m'ha fet vomitar com una cabra. És una cosa
però perquè
horrible.
Hi ha tant producte, tant, que només hi ha coses que estan bé de tant en tant, però cert, però i amb la literatura passa el mateix. N'hi ha tantes, fan tants llibres que la majoria són molt dolents, que et cauen de les mans.
Deixeu-me que apunti una cosa sobre això, de... Creieu que s'està produint una bretxa més accentuada sobre el públic general de cinema, que també podem entrar en literatura o en art, i el públic que despectivament li diuen gafapastil, o sigui, com per exemple passa amb el terror, terror elevado i la resta, no, el cinema d'autor i la resta.
Mira, això,
o sigui,
això és molt fàcil de respondre.
Exacte, la cultura
elitista. Això és molt fàcil de respondre o amb números. S'està veient com tot el cinema de blockbuster en el cinema està desapareixent el públic i tot el que són festivals de cinema, allò, cada any han d'ampliar els espais perquè cada any hi ha més demanda. És a dir, el cinema avui en dia ja té un sentit com una experiència en l'espai, el so, la qualitat de la imatge, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, ja és una experiència que tu vas a viure, aquest cinema com a experiència, i es veu que cada dia hi ha més gent que la demanda. El cinema que tu pots veure rascant els ous al sofà, doncs la gent ja no va al cinema, bàsicament. Bueno, vull dir l'entrecuix.
No sé si es pot dir a les 12 això de rascar-se els ous.
No sé. Ens refereixo a la nevera, cony.
I és que he vist mirades entre els més joves de l'altre costat del vidre, llavors per això he fet la mirada. Precisament, agafant el guà d'això de directors que agraden o que no agraden, la Big Mama ens fa una reflexió sobre un director en concret.
La Big Mama, i sóc molt amant del cinema. Considero que el cinema és art coral, des d'un guió, la direcció... doncs intentar crear un llenguatge propi, el desenvolupament d'una història, i compta doncs amb els personatges que es van creant, amb els actors, actrius, direcció de fotografia, l'ambientació musical, els atrets, totes les... tot forma part de lo que serà al final aquella història explicada amb aquest llenguatge cinematogràfic. Jo, a més, acostumo a freqüentar unes trobades que es fan a Vic, que en diuen microvisor, per uns amants del cinema, on sempre hi ha algú que explica el que vol sobre el cine i anem veient doncs, com certament aquest art cinematogràfic doncs, té moltes, moltes maneres de ser. I em van fer descobrir un director suec, que es diu Roy Andersson, molt, molt peculiar, fa una obra així com d'un humor tragicòmic, surrealista, i l'esmento perquè aquest senyor ha fet poques pel·lícules, però ha tardat bastant a fer-les perquè ell mateix és el qui dissenya i el que prepara els decorats, que són a vegades obres d'art, estan inspirats en obres d'art. I els personatges són gent que no han estudiat res de teatre, agafa gent comú, els vol totalment despullats de cap tipus d'influència i els fa actuar com d'una manera molt concreta, pintats amb la cara molt, molt esblanqueïda, tots els tons són d'uns grisos molt homogenis, molt pastel, Bueno, crea una la imatge crea una sensació molt peculiar i surrealista. La història no sap ni com la muntarà, però és realment una obra d'art en si. Us recomano aquest director, que suscita odis i suscita passions. Roy Anderson, bon dia.
Bon dia, doncs que bé, gràcies Big Mama per fer-nos aquesta recomanació que no coneixíem.
No coneixem pas.
I ho farem, estarà Filmin segurament.
És per fi Filmin, sí.
No, no, o Netflix diria Filmin.
No, Netflix no crec. Però sí que és cert que ella aborda això que dèiem, no? De com un director que fa art, doncs o t'agrada molt o l'odies, no? Però que no hi ha el terme mig. Al final, un artista és això, és el que provoca alguna cosa, no? Entre
no
la persona que l'està rebent.
No resultant, la paraula resultant és molt adequada.
El Ramiro ho ha dit perfectament, no? No hi ha concessió.
No es pot, no.
Resultant és que no ofèn a ningú ni desperta passions a ningú. Ai, mira, aquella pel·lícula de sèrie B que mires després de
dinar... De diumenge a la tarda,
sí,
no?
Sí, que dius, ni m'aporta res, ni m'en... Bueno, sí, que t'enerva. Però sí que hi ha, és veritat, una cosa que deia el Scheller de l'escala de valors, que hi ha arts que per aprendre a estimar-los i valorar-los necessites la pràctica, que és molt difícil que en una primera òpera o en una primera vegada que vagis a un museu t'impacti o
amb la poesia, parli,
amb la poesia és un dels elements que passa molt.
Amb la pintura també.
Perquè és un procés d'aprenentatge.
Amb la pintura has d'educar l'ull.
Sí.
També,
bueno. No només això, sinó jo penso que és un llenguatge de repetició, de tornar-hi. No, és la idea de tornar un altre cop a aquell espai. O sigui, qualsevol obra d'art és un espai. Sí. Tu el que construeixes són espais on poden conviure diferents persones, no? Però literalment són com habitacions, espais, literalment. Llavors, clar, una obra d'art t'ha de voler fer tenir ganes de tornar a aquest espai.
Clar.
I un poema, com més el llegeixes, fins que el memoritzes, més el gaudeixes. Un quadre, com més te'l mires, més el gaudeixes. Llavors, el primer que has de fer, clar, és entendre que és aquest espai de retorn constant. I és en el retorn on hi ha el goig. En la primera trobada, hi ha... és els dos púgils en cada un al seu costat del quadrilàter fins al tironeig.
A vegades hi ha un rebuig i tot del primer dia.
Exacte.
Moltes vegades. Sí. I no vol dir que estigui malament l'obra. Potser és culpa teva també.
A mi em va passar amb Bacon.
No hi ha culpes, no.
Amb el Bacon et va passar.
A mi Francis Bacon al principi em va expulsar dels seus quadres. Esclar. Literalment.
Sí.
I el primer naïf de Baltus també em va passar. Dic, uf. I després resulta que són dos dels meus pintors preferits.
Mm. Clar.
Requereix també doncs, un bagatge,
una cocció lenta,
una cultura, no? I potser per això també ho fa difícil, no? El tenir sí. Un acompanyament a vegades quan entres en segons quins gèneres, no? Tant de pintura com de cinema com de literatura, de dir, no pots entrar de zero a llegir l'Odissea, no? Perquè no l'entendràs i no t'agradarà, no?
Sí, no, per exemple, l'Odissea, que és un dels meus llibres preferits i essencials de la meva vida, és un llibre d'aventures d'entrada. És un llibre d'aventures. Després descobreixes
tots els... Sí, però el llenguatge no és el de...
A veure, si és el del carner, no.
No, el de Carles Riba.
Ai, perdona, del Carles Riba no, però si no, sí.
Però si és la lectura, si és la traducció del Riba, és un plaer. Jo l'he llegit 3 o 4 vegades, perquè és un dels plaers...
Una mica.
No. És un dels plaers més grans de la teva existència. No. Tornar,
sou persones cultivades, vosaltres, eh? Doneu-li aquell llibre
no,
segons qui i a veure què,
Jo m'hi confoso amb el carnet, jo no.
clar, és que...
Però... Nosaltres som d'aquella època en què ens feien llegir el Tirant lo Blanc directe, ens feien llegir el Quixot directe, i ara els hi fan com unes simplificacions, no fos cas que haguessin de... Sí.
Però amb tota obra d'art has de tenir educats els sentits per captar-la amb tota la seva intensitat. És el mateix que amb el vi. Si et posen els vins i no tens el paladar educat, no disfrutes de res. Però amb l'art és el mateix, igual que amb el cine, bueno, que és un art, naturalment.
I per
però
mi és clau la revisitació, eh?
Aquest esforç que és tan important, en aquest moment no se li està donant importància.
És aquest és el problema. Jo penso que el problema essencial en el que ens trobem ara és la vagància del receptor del missatge de l'espectador. Totes les arts. En totes les arts.
Sí.
En tots els aspectes comunicatius de la vida,
sí.
En general. O sigui, la gent ja li fa mandra lligar. Sí, en una discoteca, lligar, és clar, és que ja és delirant.
Per exemple, hi ha un cas...
Però, a veure, la mandra del receptor sempre ha estat així. La gran majoria de gent ha estat mandrosa i que li facin les coses fàcils. fàcils. Bueno. Només hi ha, però jo crec que totes les èpoques,
estic d'acord, estic totalment d'acord,
mateixos, això és veritat,
això és veritat,
aquella persona però... que aprofundeix, que aprèn,
sí.
Jo li vaig matisos, per exemple, evidentment hi ha, a mi hi ha un l'art medieval, a mi em fascina, estic treballant un gènere que són les carmines figurates, que són fascinants, és increïble, però era, clar, l'art medieval era com pràcticament una substitució de la paraula escrita, sí, no?
Era com un còmic.
Clar, però és extraordinari. Llavors, allò sí que era molt atractiu i molt fàcil d'assumir pel gran públic.
Perquè estava pensat, el que deies tu, estava pensat per explicar
història. Era substitutiu de la paraula.
Sí, sí.
Clar, era,
sí.
Llavors, això sí, clar, a la que arriba el Renaixement, evidentment l'art és profundament elitista. Profundament elitista. Sí. És, amb els Medici es converteix en la màxima expressió de l'elitisme, evidentment. És un problema? No ho sé.
És una realitat, no?
Sí, sí. Jo considero, personalment, jo sempre he considerat que l'artista és un aristòcrata, en el sentit grec de la paraula.
Els millors, no?
És un l'art, evidentment, és una expressió d'aristòcrates, en el sentit, insisteix, el que tu has dit, no en el que entenem ara com el rancio bolengo, sinó l'aristocràcia espartana, no? Per dir-ho d'una manera. Llavors, jo ho veig així, és veritat, ho és, no ho podem negar. És així.
És que ha de ser així.
Perquè el comunisme, oi, el comunisme, l'Anna Legvietich, amb l'home roig, ho explica, que volia un món culte, els comunistes tenien una aquesta cosa del poble, sí, culte, era preciosa.
Cuba, d'alguna manera.
Cuba,
sí. És un intent, sí, sí.
Ho ha aconseguit d'alguna
manera.
Sí, però llavors acabàvem creant un art social.
Clar.
Que llavors és de molt baix nivell artístic, diríem.
Ja. No sé,
quan per vols... arribar al poble, per arribar a la gran quantitat.
Moltes
llavors...
vegades quan vols utilitzar l'art, sí, de forma pedagògica per explicar coses, per donar missatges, sí que estàs alterant el que és pròpiament la funció de l'art.
Però el més important, bueno, és assenyalar, jo crec que allò que diu Hannah Arendt, que diu la cultura és assenyalar els tresors a les generacions anteriors, em sembla que és el més important, de dir, mira, em sembla molt important que llegeixis, que miris pintura, tal, el món és ric, és variat, tens tota la llibertat, fes el que vulguis, però creiem, com a generacions més grans, que això us convé molt.
Sí, i ja abans, està, inclús no? Anterior a això, jo penso que té una funció més inclús espiritual, que és aquesta consciència del que ja no hi és i del que hi serà. Aquesta fet de la baula de la humanitat. Ja. Perquè l'ésser humà ha de ser inevitablement espiritual. Jo no dic religiós, però espiritual ho ha de ser profundament.
Clar, perquè és l'aliment de l'esperit, perquè nosaltres ens alimentem el cos, però l'esperit l'hem d'anar alimentant.
És la memòria, la memòria.
I... la memòria a partir d'un cert moment que apareix les dones, perquè durant molt temps ha sigut la memòria de la humanitat de l'home. Això tampoc estic tan d'acord, no? Que,
sí,
que sigueu els guardadors de l'esperit humà perquè la dona està exclosa.
És, però hi ha hagut grans
dones. És la memòria d'aquells que han pogut fer art, que són un sector
quants,
de la humanitat.
I no sempre els més brillants, a vegades són els més neuròtics, a vegades els més...
O els que han tingut més recursos i més suport, no?, per poder-se dedicar a això.
O els més desgraciats, però els que menys també, se'ls hi ha anat bé la vida,
però també d'una
no?
part de la humanitat, perquè si hi ha tota una altra part que han tingut les seves expressions artístiques i ni ens han arribat ni sabem que existeixen.
Clar.
També, és a dir, som uns quants, és Occident, és Europa,
penso, aquesta persona
és la nostra micromemòria dels majoria,
sí,
homes.
I no conèixer l'autor és el millor, no conèixer el pintor, no conèixer l'autor, perquè a vegades et fots una decepció.
Això a vegades sí.
A mi m'ha passat amb autors, escriptors. Sí.
Que bé aquest llibre, ja està, no?
Bueno, ara la carpeta de separar l'obra de l'autor, clar, és interessant,
sí,
evidentment.
Clar. Sí, sí, això sí.
Per això ja en vam parlar un altre.
Però
que
jo...
sembla si escoltem
sempre
una altra
sorta,
de...
sorta.
Una altra de les aportacions, en aquest cas, de l'actriu i ara també directora, Marina Gatell.
Hola, sóc la Marina Gatell, sóc actriu des dels 17 anys i últimament estic començant a dirigir. He dirigit ja 3 curtmetratges. Un d'ells va participar al Festival de Sitges a la secció Noves Mirades i al Festival de Cannes a la secció Short Film Corner. I el tercer és la llavor d'un llargmetratge que estem preparant i co-creant juntament amb uns nens d'un petit orfenat d'Àfrica, de Kibera, als suburbis de Nairobi. Aquests nens havien viscut sempre al carrer i ara són escolaritzats i tenen llar i alimentació en aquest petit centre. i vam decidir viure amb ells una experiència cinematogràfica total, des de la creació del guió fins a la seva conclusió, que espero que l'arribem a dur a terme. I per què el cinema? Doncs perquè el cinema és l'art que aglutina totes les arts amb molt d'esforç, molta diversió i molt sentit pràctic, i això doncs té implícits moltíssims aprenentatges, no només per aquests nens i nenes, sinó per tothom que comenci una aventura d'aquest calibre, perquè realment el cinema és un esforç titànic. I tal com deia, aglutina doncs, des de les arts literàries, amb la realització del guió, totes les arts plàstiques, la pintura, l'escultura, en el disseny doncs, de vestuaris, de decorats, la llum, el so, la música, l'interpretació. I en el moment aquell en què es diu silenci, rodem, fins que tallem, es crea una coreografia perfectament sincronitzada on ningú prengui mal, tothom respecti cada departament el de l'altre, tant els de so com els de càmeres, com els d'il·luminació, com els de vestuaris, com els de maquillatge, perquè pugui sorgir la màgia i la càmera pugui captar aquella veritat que hem estat recreant amb tant i tant i tant d'esforç per poder compartir amb l'espectador.
La Marina, molt poètica, i a més ella és la clara mostra de com fer cinema des de... Bé, lluitant contra viento y marea, no?, que diré en castellà, només per fer un projecte que surt del seu cor, no?, que és el poder plasmar la realitat d'aquests nens des de la ficció i no des del documental.
No allò de pobrets, mireu com viuen, sinó que ells siguin els protagonistes de la història. I mira quin currículum de Sabadell, i a més que volíem fer una festa per recaptar diners a Barcelona, i amb la Jordina van dir no, vine a Sabadell, que Sabadell és the place to be, i per tant hem de fer comunitat, hem de fer xarxa, hi haurà música, podrem sopar, ens podrem conèixer, podrem parlar.
Sí, serà aquest dimecres dia 19 al Cinema Imperial.
A partir de les 8, i ha de ser un acte de ciutat, perquè és que ha de passar coses i ens hem de trobar i hem de fer xarxa.
I també jo trobo que és molt bonic el seu projecte, perquè és utilitzar l'art i l'experiència artística com a transformador social.
Exacte.
Agafes una comunitat d'infants i no agafes i els hi fas un reportatge, un documental sobre ells, mireu que pobrets, donem diners perquè estan fatal. No, els agafes i els fas tenir una experiència artística perquè, ostres, perquè després quan tu te'n vagis, aquella llavor que has deixat faci que ells visquin d'una altra manera, visquin millor.
Ara s'ha penjat en un quadre de Velázquez, que parlava molt bé, no? Que és el Bufone Primo, que per mi és un dels millors retrats de la història, no? Que és com aquella persona que està a l'extracte social més abandonat, més oblidat, i és una de les imatges amb més dignitat i amb més humanitat que s'han fet mai, no? És aquesta cosa de sempre... agafant el que tu deies, no?, d'assenyalar a les següents generacions el lloc que és important. No? Fixa't aquesta persona que igual és més baixa que tu, igual té un crani una mica més diferent de la resta que has vist, però mira quina humanitat més profunda. Mira-t'ho, si us plau.
Exacte. Sí, sí.
Suposo que és el que fa ella, no?
Sí, 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 sí. I posats a assenyalar obres, que abans fora de micro ho parlàvem, què en penseu els artistes d'aquestes experiències immersives d'entrar dintre un quadre de Dalí, Sorolla? Ah, sí. Què us sembla això? És realment és...
Jo l'únic que dic, no reproduiré el que he dit abans. Així que bé, no patiu. Allò.
Ai, 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 això vol dir que era molt políticament incorrecte?
No, estava parlant de...
No. Estima que no tenim un vocal que digui l'eufemisme.
No. Que bé. Jo l'únic que dic és, a mi no m'interessa absolutament gens des d'un punt de vista d'experiència pictòrica, perquè no ho és.
No ho és.
Vaja,
és una atracció, no? És una atracció.
I em molesta, per altra banda, com a símptoma, altre cop, de dir, vale, la pintura no ens interessa perquè requereix una mica d'esforç per part de la persona que s'aproxima al quadre, per tant, anem a fer-hi allò, clar, com, la gamificació de les coses.
Sí, gamificació. Aquest,
que és aquesta cosa que m'agradaria tenir armes a vegades, sí.
Mira, en aquest cas no seria més aviat una vulgarització, perquè agafes senzillament les experiències del color
i les deformes, les deformes,
i te les passen per
sobre. Això no és real. El que s'ha d'ensenyar és als nanos a tocar-los a l'ull perquè es puguin posar davant d'un quadre i poder-lo mirar.
Però si no, les coses són molt estridents, no les veiem. És aquest el problema. Un quadre que és tan no?
Senzill, callat,
humil,
és callat.
Callat. No, t'ha d'entrar, tothom t'ha de cridar més. No,
que sí que m'agradaria apuntar, que hi ha una cosa que m'agradaria apuntar, que és una mica el que, un tema que estic parlant molt sobre la relació entre el cinema i la pintura, val, que n'estic escrivint molt, és un tema que m'interessa moltíssim, que és la diferència entre la fotografia o el cinema i la pintura és el fet matèric, la matèria, la pròpia matèria. El lapislàzuli, el cadmi, el cobalt, aquests aquestes...
La sorra dels pigments, la sorra física.
Clar, clar. Allò, la quantitat de pàgines que havia escrit Van Gogh discutint sobre com de gruixut havia de ser el pigment per l'expressió del color. Sí. Abans, amb els quadres de Tiziano, es calculaven quants grams de lapislàzuli hi havia per donar un valor a la pròpia obra, per la pròpia matèria. O sigui, la pintura és pràcticament una escultura, en el sentit que és pura matèria. Això, el cinema, la imatge digital, no ho té. Per tant, agafar Sorolla, que a mi em pot agradar més o menys, a part de la rima que se li pot fer, el fet de... que a mi, no, és interessant, un pintor una mica fallero, no m'agrada tant com, per exemple, Sargent, no? Que,
encara sabem, menys.
Allò, però bueno, en qualsevol cas, és interessant Sorolla i és molt interessant. Bueno. Ara és un pintor profundament matèric, té moltíssima matèria, etc. Això, digitalitzar-ho, mata la pintura, o sigui, l'objecte en si. L'objecte, l'ídol, l'objecte en si. Al final, és una mena d'ídol, un quadre, un objecte on dipositar les esperances. Clar, si això digitalitzes i li treus tot el fet matèric, perd el sentit.
Li canvies la proporció, el canvies tot. És que...
Ah, exacte.
Sí, és sí, que el sí, tamany sí. Importa, tot és molt important.
Però
aquí.
Em sembla molt bé, eh?
No, i a mi em sembla fatal, eh?
Home, collons,
perquè els pobres nanos els hi fan creure que van a veure una exposició a Van Gogh.
Aquest
i allò
és
que
el problema.
És, home, allò és anar al Disneylandia, home.
Sí. Aquest és el
és com quan no és converteixes un quadre amb un paper d'embolicar regals de Nadal, no? Que vas repartint bueno, també, sí. També i dius, mira que bonic. No és això, senyors.
És una mica la banalització de les coses, perquè ara tot és comerç, és un drama, eh?
I estridència.
És com amb el Mozart, que van fer la pel·lícula Amadeus, la gent anava a buscar la banda sonora de la pel·lícula Amadeus. És molt fort, això, eh?
Fort per no dir trist, eh, directament.
Vull dir que les coses banalitzen tant pel consum que és bastant, s'ha de vigilar, eh?
Ara, també és interessant la presència de l'art i les obres d'art a dintre les pel·lícules. Jo crec que aquí hi ha experiències i hi ha mostres que són extraordinàries. O una mateixa pel·lícula, per exemple, quan veus que juga amb els colors i es va transformant, i aquella del Hitchcock, que no em recordo el nom, com veus com els personatges a través dels seus colors es van transformant i vas veient com el seu vestuari va transformant cadascun dels personatges. Això també és com jugar amb una pintura, eh? També
clar, hi ha
una pel·lícula.
Molts directors de cine jordina que s'han inspirat en moments de la pintura, per exemple, tot el cine expressionista,
el
Murnau i tot, no? Això, és ben bé el Kirchner i tot això, no?
El gabinet del doctor Caligari.
El doctor Caligari, és la pintura totalment expressionista. Jo mateix Visconti també, crec que va mirar molt la pintura, eh?
Era un moment que experimentava molt, no? El cinema també, amb les possibilitats expressives.
Visuals.
Clar, és molt...
Clar, jo la tesi que estic fent, bàsicament, és com 35.000 anys de pintura, no?, han d'influenciar, sí o sí, el llenguatge de la imatge del cinema, no? I com, d'una manera inevitable, tots aquests cent i pico d'anys de producció, d'imatge fascinant, evidentment, que hi ha hagut, també fa que es vagi filtrant aquest llenguatge pictòric. Ho trobem, bàsicament, doncs, amb Hopper, no? Ràpidament ho podem veure, no?
Sí, sí.
Hopper és la primera sintomatologia, no?, de com el cinema va filtrant-se en el llenguatge pictòric,
sí.
No? Ara mateix Hockney, no?
I a més, el Rosenkinds, també.
Rosenkinds, no? I a més, és interessant que es faci d'una manera afirmant, una mica, l'origen, no?, de la imatge, vull dir que a mi em sembla molt bé, em trobo molt interessant. I d'altra manera, també és molt fascinant veure com hi ha molts cineastes, Sergei Parajanov, amb el que dèiem amb el color de la magrana, Albert Serra, Labdíaz, tants autors fascinants que són autèntics pintors. La mort de Lluís Catalosa és un quadre.
És un quadre, sí.
És un quadre.
Sí, sí, sí.
Fa riure moments, també.
Ah, no, però escolta, home, quan...
El sentit de l'humor en l'art també és...
És és imprescindible.
Ho veig una miqueta millor.
A mi el problema que tinc amb Haneke, precisament, és que no té sentit de l'humor. Es pren massa en sèrio i automàticament
tanta transcendència.
Em fa sortir de l'obra, saps? De manera inevitable. Vull dir que el sentit de l'humor és essencial, evidentment.
Anem a recollir l'opinió d'un altre artista, en aquest cas l'Isidre Manils, que ens dona una mica la seva pròpia visió del cinema i la creació.
Hola, bon dia a tots. Em dic Isidre Manils i sóc pintor. El primer que voldria dir és que m'ha xocat una mica l'anunciat, perquè això de separar art i cinema no ho veig. Jo penso que el cinema és un art i, per tant, aquesta separació no la faria. En relació a la pintura i al cinema, sempre l'he viscut amb molta naturalitat, ja que de sempre m'ha agradat dibuixar i passava hores al cinema de la família, que de la família tenia Mollet. O sigui, aquesta relació jo l'he viscut de sempre. Són bastants els cineastes que pinten o han pintat. De fet, els pioners del cine es podria dir que molts d'ells eren estudiants d'art, que apareix al cine s'hi van abocar. Aquests són dos llenguatges que tenen moltes coses en comú. Per mi, sobretot, és la llum. La llum és la matèria del cine i de la pintura. Amb diferents estratègies es tracta de posar llum en un llenç. I per mi el cinema i la pintura, per acabar, jo diria que són els dos grans arts de la mirada. Salut.
La llum, el cinema, la pintura, sí, és important.
L'Isidre és un pintor que està molt, molt... La seva obra està molt, molt tocada per la imatge cinematogràfica. Si la coneixeu, ho veureu.
Absolutament.
Molt.
Absolutament.
Molt, molt.
I és interessant, eh? És interessant,
sí,
no?
Sí, tant.
Perquè és interessant, per mi, des d'un punt de vista... Perquè és inevitable.
Sí.
Perquè és inevitable. Això ho fa interessant, per mi. Perquè no, hi ha menys de voluntat que d'inevitable, no? O sigui, aquestes contaminacions ambientals són inevitables.
Sí, ho ha dit ben clar, que ell li ve de la infància d'haver passat tantes hores al seu cine familiar,
cinema,
o sigui que cada
no?
viu amb la seva circumstància.
Fixa't com Bacon o com Manet, per exemple, quan entren al Prado i fan estances de mesos al Prado, o com Velázquez quan se'n va a Venècia, evidentment surten pintors absolutament diferents, perquè queden absolutament contaminats per aquesta dialèctica, és que al final és una dialèctica amb els altres, és aquesta cosa màgica de tenir una dialèctica amb gent morta de fa anys, no? Allò, i sempre aquestes dialèctiques acaben transformant-te d'una manera inevitable.
Exacte.
Llavors, i com això no caduca, eh? Que és el que deies, pot estar l'autor mort de fa 300 anys i a tu t'arriba un missatge que potser no és el que ell volia donar, però que passa pel teu filtre, pel filtre de la teva generació, i es transforma en una altra obra que a partir de la teva experiència pròpia, no?
Això és la definició de clàssic, un diàleg que mai s'acaba, i sempre hi ha noves generacions que poden tornar a parlar amb ell,
sí, no?
Ella.
Això és el més maco per mi, que l'obra d'art es pot llegir de milions de maneres des del punt de vista de l'aportació, però a mi en aquest moment el que més m'interessa de l'obra d'art és la permanència, el que té d'aguantar el temps, que no caduca mai, sempre la pots mirar...
És el miracle.
És fabulós això quan passa.
És el miracle.
És una cosa grandíssima.
Però una permanència en un món cada vegada més atapeït i amb cada vegada més manifestacions és com cada vegada més reducte. O sigui, jo el que veig és que era molt fàcil. A mesura que va passant el temps es va com recarregant el món. És com allò que diuen d'internet,
sí,
no? Cada 5 dies es duplica la informació d'internet.
Sí.
Molt bé, tenim molta cosa, però que difícil distingir, no?
Sí, però
és difícil mirar, no?
És veritat, però hi ha uns filtres que fan que, pum, van saltant coses i sempre van quedant les mateixes.
Sí, però, ostres, que
hi ha tanta gent. Sumem a la conversa, si us sembla, el director de cinema, Toni Andújar, que ja el tenim aquí, i benvingut.
Hola,
Toni. Toni,
bon
com va?
Intel·lectualitza't ràpid, eh?
Estem parlant de cinema.
No, jo acabo d'arribar, ja he sentit els vostres últims comentaris i, bueno, vaig agafar una enciclopèdia.
Estem parlant de cinema i de creació. Tu, com a director de cinema, quina part d'art hi ha en el teu cinema
i com
et vincules tu amb aquesta creació pròpia?
Bueno, d'entre totes les vessants artístiques, el cinema és una mica la més complexa i la més compartida, no? Perquè no estàs sol. Vull dir, és un treball molt en equip pel tema del cinema, i a més té una vessant comercial que a lo millor, doncs, no sé, la pintura o la literatura no tenen, o sigui, fer una pel·lícula sempre té una pressió comercial, doncs perquè costa molts diners i requereix una gran inversió i sempre es pot, té més tendència a prostituir-se que altres tipus d'arts, eh? Vull dir, aquesta no sé si és molt intel·lectual.
No, t'entenc, perquè si jo faig un llibre em costa l'estona i prou, no tinc una inversió de 50.000 euros.
Per fer una pel·lícula d'aquí necessites una inversió molt important. Clar. I has de buscar els diners, has de buscar la font de finançament, i això et condiciona a vegades.
Bueno, i a més el cinema té una cosa, i és que tu pots ser autodidacta, però tot i així els recursos són molt limitats. Generalment, a la gent que li demanes els diners per fer la teva pel·lícula, la veuen com un producte, o sigui, això és una realitat. La veuen com un producte a vendre, mentre que tu vols ficar-hi la pota més íntimament respecte al que vols expressar. És una batalla que, a lo millor, doncs un pintor o un escriptor i fins i tot un fotògraf, no sé, hi ha altres vessants que no són tan... No és tan agressiu el mercat o la forma d'expressar-se. Aquí, en el cinema, sempre hi ha una guerra amb aquestes coses. És la, per mi és la gran diferència, entre la intimitat d'un escriptor o un pintor o un director o qualsevol personatge que creï dins d'un equip de cinema.
Aviam, jo soc pintor d'encàrrec i el 99% de les obres que venc són d'encàrrec i em trobo exactament en la mateixa dicotomia, sincerament.
Clar.
Sincerament,
Sí, què vols dir, d'inversió?
Entenc que tots els que tenen encàrrec...
Condicionants.
Econòmics.
Ah, condicionants, però si no necessites 50.000 euros o 100.000 euros per fer una pintura. Que ara, per exemple, la Marina Gatell deia que per fer la pel·lícula estava 50.000 d'entrada, no?
Mínim.
Clar, és una inversió que pots arruïnar a tu, als amics, a la família, no?
Bueno,
que
aquests, no
ets més autàrtic, no?
Sí, sí.
La teva funció és més autàrtica.
Sí, sí, però jo em refereixo en el sentit de... a l'aspet emocional de sentir-te absolutament...
Sí, prostituït.
Sí,
més o menys.
Sí, exacte.
Com ha dit el Toni.
Però no hipoteques la teva casa, et sents emocionalment prostituït, és diferent, no?
Això
és important. És important, eh? Ostres, és important.
Totalment d'acord.
Bueno, també pot ser un mercenari, és lícit, no passa res, perquè al final si tu fas
clar, que és lícit, faltaria més que no sigui lícit.
Clar,
has de menjar,
és molt lícit i cadascú...
No cal ni dir-ne mercenari, tu pots ser un artesà de l'art que t'encarreguen coses i fas allò que t'han encarregat i punt, no?
I Toni, bueno, quin són?
Un mercenari t'acostumen a tildar així els altres,
per això, però és despectiu que no cal.
I Toni, amb el Run Baby Run que vas fer hi havia molts referents cinematogràfics dels teus grans, allò que deia ara el Jesús, no? Dels teus ídols o símbols o tòtems sagrats. Quins són els teus tòtems sagrats en l'art i en el cinema?
Bueno, n'hi ha molts, i condensar-los en una pel·lícula és complicat, perquè a vegades tu idolatres a gent que saps que no arribaràs mai, però segueixen sent els teus tòtems. A veure, des d'un Spielberg, a un McTiernan, a un Luis Buñuel, a tots els directors de la Nouvelle Vague, és que n'hi ha tants de referents. És evident que en funció del guió que tens i la pel·lícula que tens, te'n busques uns o te'n busques uns altres, no? Però sí, tots tenim referents, aquí, o sigui, els que escriviu com tu també, els que fan pintura també, jo penso que tots tenim tendència a emmirallar-nos en els nostres referents quan fem coses.
Jo volia fer-te una pregunta, i és, d'alguna manera sents que en algun moment la pintura s'ha filtrat en la teva manera de mirar el cinema o no?
Home, i tant.
Que bé.
Bueno, per nosaltres, bueno, no sé, cadascú té, cada director, cada cineasta té la seva manera de fer, però per mi la pintura és el mirall. De fet, quan estàs a escola, en el primer any estudies més pintura que cine, perquè t'ensenyen doncs tot el que és l'expressionisme, la llum, la forma, la manera que inicial de plasmar la llum en un quadre, els colors. Quan fas la paleta de colors d'una pel·lícula et bases íntegrament en pintures. Vull dir, la pintura és el pitjor de la pel·lícula. Sí, és...
Clar, jo considero també, inclús, per exemple, si agaféssim una obra més o menys antiga, clàssica, com seria Piero la Francesca, La flagel·lació de Crist de Piero la Francesca, que per mi és una obra extraordinària, fora mida, allò ja és absolutament cinematogràfic. Tenim aquell primer pla dels tres senyors que estan vestits amb robes púrpures, no? Aquell, que és en un exterior, tenim l'interior amb La flagel·lació de Crist, aquella imatge tan eròtica, típica, com aquella idea aristotèlica de la unitat d'espai, temps i acció, ja hi és també en la pintura. O sigui, hi ha aquesta capacitat d'expressió
del temps,
cronològica.
Sí.
Sens dubte. O sigui, sense cap tipus de dubte. I us, a molta gent li sorprendria la importància que té tot l'estudi pictòric dins del món del cinema, eh? Bueno, es podria parlar també de la música, però estem parlant de la pintura i sí, sí.
Bueno, de la imatge.
Sí, de la imatge, perquè el cinema és molt plàstic i es basa molt. És una cosa que a vegades, no sé, dins del món del cinema, tu perquè estàs ficat en l'art i ets pintor, i, però la gent no es pot arribar a fer la idea de lo mil·limètric que és un quadro respecte al cinema, un quadre de cinema que s'anomena, i el que costa composar-lo a nivell de colors i les referències que necessites. Vull dir, és una feina i és dura.
Doncs moltes gràcies, Toni, per donar-nos aquesta visió sobre el cinema i l'art. Que vagi bé.
Molt bé, vinga.
Toni,
adéu a tots, eh? El que
més envejo dels cineastes jo és que puguin ajuntar la música amb la imatge. Perquè és una cosa que és màgica.
Això va intentar Kandinsky, va ser un desastre absolut.
Perquè va voler fer una teoria, però el Visconti ho fa molt bé.
Sí.
Però tu tens clar, Ramiro, quina música hi posaries als teus quadres?
Bueno,
o no?
Cada quadre demana. El quadre humana.
Ell demana.
Sí.
El quadre humana.
No el deixa dormir, li fa un decàleg.
T'hem d'exorcitar cada cop que fas un quadre.
És que si tu tens un coneixement del llenguatge, de la imatge, té un so, té una musicalitat, té un pes també, i té una musicalitat absoluta. Sí.
Però no només la música, sinó tot el so. Hi ha pel·lícules que dius, entenc perquè li han donat un Òscar al so, perquè el so forma part de l'obra d'art intrínsecament.
Sí. Llavors,
Kubrick,
parlant d'això, Jordina, parlant d'això, no entenc com poden doblar les pel·lícules. Ho trobo un disbarat tan immens.
Sí.
No ho diguis aquí, Sabadell, que collons, la meitat de gent que els hi paguen pels fills són d'aquí, Sabadell.
Ho sento molt.
El Jordi Buixadera és ara mateix.
Està totalment d'acord amb tu,
Tenim el telèfon al regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, perquè ens ha d'explicar una mica què tenim a l'agenda.
I què pensa de tot això?
I també què en penses, clar, de Carles?
Ui, a veure, em sembla que hi ha molt poc temps. Us estava escoltant. Jo crec que m'he quedat molt amb la idea d'aquesta, que el que em preocupa molt és la connexió entre educació i cultura, no? Potser si no tenim totes aquestes connexions amb tot el que podem anomenar els clàssics, el que ho està parlant, no? Que és un clàssic, que és un producte, una obra universal, si no tenim els referents, no tenim les connexions amb, no sé, amb la mitologia, amb l'obra, amb els autors, amb les altres èpoques, si no hi ha aquesta connexió, si la gent no les coneix, tant l'emissor com el receptor, cada vegada baixarem més i més el nostre nivell d'exigència, i realment arribarem a un punt en el que hi haurà aquesta analització constant, hi ha aquesta vulgarització, que necessitarem el Luis Cobos i necessitarem determinat tipus d'històries per aconseguir aproximar les persones als clàssics o ja sigui a qualsevol dels àmbits o de les disciplines culturals, no? I és veritat que hi ha una diferència molt important entre producte, que és més basat en una fórmula, i l'obra, que potser és més creació de llenguatge, i per tant és un espai molt més personal i que ens obligarà després com a receptors a espavilar-nos a construir la deconstrucció, a acabar de donar sentit a tot plegat, que a més és el plaer de que no et tractin d'imbècil com a espectador, no? Que no t'ho donin tot mastegat i tot menjat i tot donat, sinó que et donin una mica la llibertat de també tu deduir o arribar a conclusions, o encara que no siguin potser les que l'autora o l'autor volguéssim transmetre, perquè a vegades també les construccions es fan a partir de premisses que no són les inicials, però no sé, penso que està una mica en tot això, i clar, justament aquest art del cinema, que és aquesta art aplicada en la que ens necessitem totes les disciplines artístiques per arribar a una conclusió, si està tan supeditat el que comentava Toni, no, Andújar, a l'explotació, a donar resultats, a cobrir, a amortitzar la despesa, evidentment això mata després les altres possibilitats, i per tant, per això moltes vegades les administracions som les úniques que hauríem que podem tenir els recursos per donar ales als creadors sense haver d'estar tan condicionats i tan esclavitzats per donar resultats i que l'explotació econòmica cobreixi la despesa del que ha fet l'inversió.
Importantíssim el que acabes de dir.
Sí.
És important que nosaltres aprenguem aquest espai, perquè potser som els que hauríem d'intentar obrir aquest camí.
Jo també, en relació amb el que deies d'això de fer que de construir una musculatura cultural més forta, jo penso més que sempre es diu la inversió en educació, no sé què, no sé quantos, que al final ni es farà mai, ni en principi, o que no sé què, passin moltíssimes coses.
Ciutat d'escola, moltes coses, sí.
jo penso que bàsicament el que s'ha de fer és prestigiar-ho. Si el nen jugarà a ser pintor quan un pintor tingui un prestigi com un futbolista.
Això sí.
Sí, ben dit.
O sigui, els youtubers sí, sí, i tal tenen ara més prestigi que els escriptors.
Clar, o sigui, jo vinc de família de pintors. Per mi, el meu tiet, que era pintor, era la persona amb més prestigi de la casa. Per tant, jo havia de petit, sempre volia jugar a ser pintor com el meu tiet.
Clar, perquè era metges, pintors, ara youtuber, tiktoker.
Què ha passat ara amb el català? És el mateix que està passant amb el català. La gent no parla català perquè no té prestigi.
Sí, sí.
Entre els nens.
Sí, sí, sí.
Els nens juguen allò que té prestigi.
Sí,
sí, sí, està ben sí, vist.
Jo ho he preguntat això amb nens, eh? Tu, per tu és important, aquesta persona és pintor, és escriptora, diu, no, per mi no significa res. Clar. I què significaria per tu alguna cosa? Diu que fossis tiktoker.
Clar.
Creador de contingut.
Exacte.
Estrany que no sabem molt bé què vol dir això.
Ens queda un minutet. Em sí, sembla que havíem de repassar l'agenda,
sí,
Carles.
Sí, vaig superràpid, però sí, perquè hi ha moltes coses.
Sé que n'hi ha moltes. Minut.
Tot està minut, sincronitzat, sí.
Fem allò. Acaba l'Observa, que aquesta setmana tenim diverses coses, ens queda l'Urban Fest que es fa avui, ens queda el concert de Sergio Dalma, ens queda també aquest, que sabem que és un concert molt emblemàtic i que també és capital de la cultura catalana, és l'aposta que ha fet l'Observa, i també ens queda el Diferent, que és aquest festival de música electrònica que es farà el mateix diumenge. Dues festes majors de barri que no ens les podem deixar, que en Rull i Arraona Marinals, que evidentment és aquesta cultura que ve descentralitzada completament i que és un esforç totalment popular de persones que de forma molt voluntària doncs, estan donant aquestes 28 festes majors a tot el territori de Sabadell. Tenim els Sons de Poema, que és a l'Espai Agora, la Coral Preludium. Tenim dintre del cicle Seva Escènic, que és aquest cicle que ha cobert Capital de la Cultura Catalana, també propostes diverses, en aquest cas amb els Paraparriures, els Monòlegs de la Fresca, i també I si juguem, de la companyia Faracena. I després hi ha moltes més coses, eh? Música en viu a tots els espais habituals. No us podem deixar el 30 aniversari dels Castellers. A més, tenim la moixeranga del Gemasí, que ve aquí, des de València, a Sabadell, i que és una absoluta bellesa que hem de veure. Sisplau, que la gent vingui a veure aquest espectacle, perquè crec que és un regal que ens fan els castellers a la ciutat i no ens el podem oblidar. El 61è aplec de la Sardana de Sabadell, que es fa a la Font de Can Rull, i després, mireu sincronitzats, perquè hi ha moltes més coses. I no em vull deixar, el dilluns, concert de Cañizares.
Ah, sí.
Obre el Festival de Música d'Estiu organitzat per Joventuts Musicals
al Teatre Principal.
També fa 300 anys del campanar de Sant Feliu, i hi ha un concert també que l'organitzen les Gralles, que és un concert de centenari.
Se'ns ha acabat el temps per dilluns, doncs escolteu el Connexió Sabadell, que fem la càpsula on resumim l'agenda. Gràcies a tots per ser aquí. Nosaltres marxem.
Collons, no he tingut temps a dir res.
Veus? S'ha fet una hora.
Tornem dilluns. Adéu-siau.
Adéu.